Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dimarts, és 27 de març, el dia en què sabem que la Fiscalia Superior de Catalunya investiga una veïna de Reus que a través de Twitter ha insultat i amenaçat la dona del jutge Pablo Llarena. En una piulada va publicar el nom de la parella del magistrat, el lloc on treballa i on viu, dient que el jutge hi anava els caps de setmana i afegia no podran anar pel carrer a partir d'ara. Ara se l'haurà d'identificar i s'investigarà si pot haver comès un delicte d'amenaces o coaccions. La crítica i la protesta han de tenir cabuda, faltaria més, però sempre, sempre, des del seny i des de l'educació, que al final haurem de fer un examen també per veure qui pot tenir o no compte de Twitter. I dit això, posem-hi música tot plegat, perquè tal dia com avui de l'any 1984 es llançava per primera vegada aquesta cançó de Cyndi Lauper. Avui al programa repassarem tota la informació, farem el cafè amb l'arquebisbe de Tarragona, en Jaume Pujol, amb ell parlarem de la Setmana Santa, però també d'actualitat i de quina opinió té del clima que es viu a Catalunya aquests dies. A partir de la una agafarem la Nacional 240, anirem a buscar la recepta. Avui la cosa va de dolç i de mones, en parlarem amb l'Alba Moles, d'una de postres, i com no vindrà també la Leida Martí. A partir de dos quarts de dues rebrem el Pere Agramunt, que atenció, demà estrena secció al programa i en farem avui un tastet, i també vindrà a la Ruth Guerrero a portar-nos més històries des del carrer. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, i al WhatsApp del programa 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i sempre, ja saben, siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis. Previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia. Situació anticiclònica la que tenim avui a Tarragona. Esperem en aquesta segona meitat de la jornada de nou un cel amb pocs intervals de núvols i unes temperatures que segueixen el seu ascens fins als 20 graus a la capital, també a Gandesa, als 22 a Reus, als 24 a Tortosa, una mica per sota fins als 18 arribem avui al Vendrell, i el vent seguirà bufant al sud del territori del nord-oest, moderat a fort. A la resta de zones ho farà variable fluix, encara que tendint en general en aquesta segona una meitat del dia a sud-oest fluixa moderat, especialment a la zona del litoral. Demà dimecres continuarem amb una situació molt tranquil·la pel que fa a la meteorologia, cel poc ennuvolat, alguns intervals de núvols alts que no molestaran pel que fa a les precipitacions, amb unes temperatures que pujaran fins als 20 graus a la capital, als 21 al Vendrell, als 23 a Reus, als 24 graus a Gandesa i fins als 26 a Tortosa, i el vent bufarà demà variable flux predominant la component oest amb algun interval de moderat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Pol. Ara mateix, segons el Servei Català de Trànsit, està tallada la Nacional 340 en tots dos sentits de la marxa Alcanar a causa d'una protesta. Hi ha unes 200 persones aproximadament. Es fan desviaments senyalitzats per la Nacional 238 i també per la TP 3318.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Com els deia, més de 200 persones tallen aquesta Nacional 340 al municipi d'Alcanar. El tall ha començat a primera hora del matí, fa aproximadament una hora, i han arribat els efectius dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, que han començat a dispersar la manifestació, però a hores d'ara encara es fan desviaments senyalitzats. Els manifestants han pintat la paraula República sobre l'asfalt en color groc i han cridat consignes per defensar la llibertat, diuen, dels presos polítics i una vaga general. De fet, seguint en aquest mateix tema, precisament aquest dimarts, aquest dilluns una quarantena d'advocats tarragonins vestits de negre o amb les seves togues es concentraven davant l'edifici de l'Audiència per reclamar la llibertat dels polítics empresonats. Els lletrats de diferents col·lectius i associacions agrupats en la Coordinació d'Advocats Catalans han denunciat la creixent politització de la justícia i critiquen les resolucions del jutge del Suprem, Pablo Llarena. El portaveu de la Coordinadora d'Advocats Catalans és en Jordi Domingo.
En contra de la violació dels drets fonamentals i de les llibertats de la ciutadania de Catalunya i per exigir l'immediat alliberament dels presos polítics que avui hi ha en aquest país.
La concentració a Tarragona es va haver de fer a les portes del jutjat de guàrdia perquè aquest dilluns l'accés principal a l'Audiència estava encara inoperatiu per les pintades i desperfectes ocasionades durant les protestes de diumenge. A l'autor de les pintades, per cert, ja l'han identificat i han obert diligències penals per investigar-lo en relació a un delicte de desobediència i desordre públic. Les pintades van aparèixer diumenge, a la façana es va escriure la frase «Som i serem el vostre infern». La porta principal va quedar impregnada també de pintura groga. D'altra banda, han localitzat i acusat de conducció temerària l'home que va intentar atropellar 5 manifestats diumenge que demanaven la llibertat també pels polítics empresonats. Segons han confirmat fonts de la Guàrdia Urbana, hi ha hagut una denúncia per part dels afectats i s'han obert també ja diligències. A Tortosa, els iaios i iaies segueixen l'estela dels avis de Reus i inicien accions setmanals per reclamar la llibertat també dels polítics empresonats i dels polítics que es troben a l'estranger. El col·lectiu és el primer d'aquestes característiques que es constitueix a les Terres de l'Ebre. La portaveu del col·lectiu és Montse Hierro.
Nosaltres lluitem i sortim al carrer perquè puguen alliberar els presos i els exiliats. Llavors, la nostra fita és aquesta. Lluitem pels drets humans i per la democràcia i el principal és aquest. Per altres canals ja podem, cadascú pot defensar si vol ser independentista o no, però aquí nosaltres som transversals, aquí cap tothom.
Estàs informat.
I més coses. Diversos joves van provocar aquest dilluns greus aldarulls a un centre de menors al Pla de Santa Maria. Van fer danys a l'interior del mas, van amenaçar els educadors i van atacar fins i tot amb pedres d'un cotxe oficial dels Mossos. Ho han confirmat fonts de la policia. Tot i haver-se calmat aparentment la situació, dues hores més tard els educadors van haver de tornar a avisar la policia. Quatre joves residents del centre molt alterats van causar danys i amenaçar el personal. Tres van ser detinguts, se'ls han obert diligències per danys, amenaces i desordre públic, mentre un d'ells es va poder escapolir. A partir d'aquí van començar a llançar pedres contra un vehicle dels Mossos i van trencar-ne un vidre. El noi i dos residents més van fugir corrents del mas. La policia busca encara aquests joves involucrats en els fets. I atenció a aquesta, perquè ha estat detinguda una dona per robar 25.000 euros en efectiu i 7.000 en joies a dues cases de Salou on treballava fent la neteja. Té 49 anys, és de nacionalitat espanyola. La investigació es va iniciar arran de la denúncia de dos germans que van explicar als Mossos que sospitaven que la persona que netejava les seves cases els estava robant. Van instal·lar càmeres de vigilància al pis i les imatges van confirmar la sospita. Els Mossos van poder comprovar que la detinguda havia venut joies en diverses botigues de Reus des de l'any 2016. Algunes s'han pogut recuperar i retornar als propietaris. Ella ha quedat en llibertat amb càrrecs. I ho llegim avui al diari Més. Preocupació a la part baixa de Tarragona pels robatoris als vehicles. Els ho avançaven ja la setmana passada, de fet, perquè, segons el diari Més, només en el darrer cap de setmana s'han rebut 16 denúncies. Recordem que fa just una setmana la Urbana va detenir un individu que havia trencat els vidres de 30 cotxes en una sola nit. El dia següent el van enxampar, robant en un altre cotxe. Des del barri del Port de Tarragona reclamen més seguretat i que s'endureixin les mesures contra els lladres que enxampen cometent aquest tipus de robatoris. També diuen que les càmeres de vigilància no han contribuït a incrementar la seguretat al barri.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La xifra del matí són els 14.800 passatgers que mourà l'aeroport de Reus aquesta Setmana Santa. Serà en 80 vols. Són xifres similars a l'any anterior, però que queden lluny dels 19.300 moviments de l'any 2016. L'activitat més intensa serà des d'avui i fins dissabte, amb uns 2.000 passatgers al dia. Aquesta Setmana Santa, EasyJet estrena l'aeroport de Reus i avui, de fet, estrena la ruta que connecta Reus amb Luton. La connexió estarà activa fins al 27 d'octubre. I més coses. Ha acabat ja la parada a Repsol Química a Tarragona, que es va iniciar al gener. S'hi han invertit 25 milions d'euros per fer tasques d'inspecció, manteniment, innovació tecnològica i medi ambient, també per fer treballs de reparació i neteja. En seguretat, diuen, han aconseguit la fita de 0 accidents. I acabem amb un apunt de cultura. La Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell ha inaugurat l'exposició Un retrat a quatre mans, centrada en el retrat de l'artista francesa Dora Maar, que van fer conjuntament Apel·les Fenosa i Pablo Picasso. Tot per recordar els 30 anys de la mort de Fenosa el 25 de març del 88 a París. La mostra exposa els retrats en guix i bronze amb documentació sobre l'obra i repassa també l'amistat entre els dos artistes. Es podrà visitar fins al 30 de setembre. I acabem repassant portades de diaris. A Tarragona, contundents, diuen, hartos del desgobierno. Al Reus Digital destaquen la reformulació dels comptes del centre MQ no evita que els treballadors es quedin sense els objectius de 2017. Al delcamp.cat, entrevista a Maria José Figueras, que opta al càrrec de rectora de la universitat. Diu, vull una URB de tothom, per a tothom, transparent i participativa. Al Tarragona 21, identificats els autors de les pintades independentistes a l'audiència i el conductor que gairebé atropella 5 manifestants a Tarragona. I al diari Més, destacat, el jutge manté Puigdemont a presó mentre s'estudia l'extradició. Amb això arribem a les 12:32 minuts. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
Moteros de toda la vida. Moteros que se la acaban de comprar. Moteros de fin de semana. Moteros ocasionales. Son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Vinga, és l'hora del cafè al programa. Estem a finals de març, plena Setmana Santa, i sempre en aquestes dates doncs ens agrada compartir uns minuts al programa amb l'arquebisbe de Tarragona per parlar de temes relatius a la Setmana Santa, però també d'altres. Sempre n'hi ha sobre la taula dels que ens agrada preguntar-li. Per tant, el cafè d'avui el prenem amb el senyor Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona. Senyor Pujol, molt bon dia, moltes gràcies. Sí.
Mònica, moltíssimes gràcies. Una salutació molt cordial a tots vosaltres, a tots els que escolteu la COPE en aquest dimarts sant al matí.
Moltíssimes gràcies, com sempre, que ens dediqui aquesta estona. Com es farà? Feia dies que no parlàvem, des de que va venir aquí, aquella estona que vam compartir també amb el bisbe de Lleida.
Sí, allò va ser aquest duo tan bonic, no?
A principis de curs, sí, vam iniciar curs.
Bueno, doncs han passat ja moltes coses, no? I han passat tantíssimes coses que no sé quines són les que us interessen realment, no? Perquè podeu preguntar-me.
Ara li preguntaré, perquè tinc unes quantes d'interessants. Evidentment, sí. Estem en plena Setmana Santa, sí. I de fet m'agradaria començar preguntant-li per un debat que va obrir el pregoner d'enguany a Tarragona, sí. L'Adolf Quetcuti, sí, sí. Que és president, sí. Entre altres coses, de la confraria de Sant Magí Màrtir. Durant el seu pregó, senyor arquebisbe, entre altres coses, va demanar un debat per fer la Setmana Santa més atractiva i més, sí. Oberta a les noves generacions. Vostè com ho va viure? Perquè estava present al pregó, evidentment.
No sols estava present al pregó, sinó després vam dinar junts amb l'alcalde i amb altres membres, amb el president de les associacions de Setmana Santa, i vam poder continuar aquest discurs, de manera que vam tindre després no sols el que ell va dir durant el discurs, sinó només quasi dues hores, en fi, l'últim dinar d'aquests llargs, no?, del dia del, sí. pregó, que és l'habitual que es fa. I jo estic absolutament d'acord que hem de treballar, hem de ser creatius, a part que això ens ho diu el Sant Pare també, no?, amb totes les coses, no? Vull dir, els canvis que s'estan produint en aquesta societat nostra són tan forts que si no tenim una mica de visió de futur i de ser creatius, doncs ens quedarem sols, no? I això és evident, i jo penso que les congregacions, bueno, les confraries, no?, ho estan fent, moltes ho estan fent, gràcies a Déu, i estan fent coses molt boniques, i això és del que es tracta.
Amb l'Adolf Quetcuti vam parlar dimarts passat justament al programa, no? I ens deia, jo li deia que m'agradava molt la proposta, perquè de vegades es té la sensació que quan es parla de renovar qüestions com la Setmana Santa, hi ha un punt com de por, que fa respecte, que és un tema com del que no es pot parlar, i jo li deia, és molt interessant que ho proposi algú que a més ho viu tant des de dins i des de fa tants anys, no?
Sí.
Des del respecte més absolut.
Vull vull dir millorar les coses, no és canviar les coses, no és, és millorar-les, no enfonsar-les ni fer experiments, com deia Maranyó, els experiments amb gaseosa,
sí.
No? Vull dir que aquí no es tracta de cuidado, eh? Ortega em sembla que ho deia més que Maranyó, no? I per tant, hem de tindre cura de que aquí hi ha un fons religiós que és lo important, no oblidem això. I si ens faltés això, si ens faltés aquest fons religiós, és a dir, que nosaltres estem fent les processons i estem fent els actes, les via crucis i estem i els actes, diguem, religiosos, no? De culte, no? El Dijous Sant, el Divendres Sant, sobretot la Vetlla Pasqual i el Diumenge de Pasqua, si no vinguéssim això, pues, lo de més seria flors, no sé, no? Seria fullarasca, no? Uh-huh. I això és el que nosaltres hem d'intentar. Als joves és evident que els costa, però gràcies a Déu a la processó de Tarragona, si per exemple si s'hi ve, i a la de Reus i a la de Valls, i hi ha molt jovent que potser sí que toquen uns els timbals, uns altres porten, són portants, vull dir, hi ha molta gent jove que no podem dir que no hi són, que hi són.
I penso, són, sí, perdona, digui'm.
No, també jo penso que sí que hi havia un punt, que és dir, a vegades hi ha alguna processó, la del Divendres Sant de Tarragona és una mica llarga, no? I això és el que es va parlar, si es pogués acortar una mica, fer-la més contínua, de vegades moltes parades, però són coses que s'està treballant des de fa molt temps per fer-les i no és gens fàcil.
Clar.
Vull dir que no, molts ho han intentat també, que per això és bo que continuem.
Jo li deia a l'Adolf com ho va rebre, perquè evidentment tenia un auditori entregat, no, el dia del pregó, i bé, dic, jo sé que després vam poder parlar, ens parlava vostè d'aquest dinar,
sí.
I ell ens va dir, jo crec que molt bé perquè tots estem una mica en la mateixa
sí,
sintonia, no?
Sí,
ara
sí.
Falta concretar potser en què treballar, no sé si té alguna idea, perquè sé, senyor Arquebisbe, que vostè no para de donar voltes i li agrada molt fer coses i canviar coses també.
Bueno, jo penso que això s'ha de mirar si l'itinerari és el més adequat per alguna processó, si es pot evitar llocs que a lo millor hi ha molt poca gent, que donar-li el ritme a la processó, i després animar la gent a que hi vagi, no? Que vagi a la processó, que participi a la processó, no només que miri la processó, sinó que participi a la processó. I això és lo bonic, facilitar pues, les vestes a les persones. A mi em deien alguns que diuen, pues, aquests nois no tenien vestes, uns joves, que uns gitanets, pues, els hi vam donar la veste, no? Perquè la poguessin portar, i això els va fer molta il·lusió. Vull dir, són coses petites, però que després són les que fan gran les coses, no? Les coses menudes són les que al final són les que més agraden.
Fa uns dies parlàvem també aquí al programa, per exemple, amb els impulsors de la passió que s'ha celebrat aquestes dues setmanes passades a la Selva del Camp, no?
Preciosa, preciosa.
La va sí. poder veure?
Sí, sí, i a més la vaig poder veure al costat de l'autor del llibre del qual ha sortit la passió, diguem.
Uh-huh.
El senyor Puig l'ha fet a partir del llibre de David Jou, no? Que un poeta, un científic, un home d'una gran categoria, ell va escriure aquest poema, diguem, o aquesta passió, no? La passió
sí.
del segle XXI, i aquest allí a la Selva pues, l'han posat en pràctica, han fet la, diguem, la representació, no? d'aquest text. No?
Uh-huh.
Doncs jo vaig tindre la sort de veure-la amb ell al costat, que s'emocionava. Puc dir que el David Jou es va emocionar moltes vegades veient com se li representava allò que ell havia escrit i que havia pensat.
Uh-huh.
Moltes preguntes, de veritat, és apassionant aquella. És una passió fantàstica.
Clar, jo els posava com a exemple perquè el que ells ens van transmetre era això, no? De dir,
sí.
doncs hem actualitzat una mica
sí.
el text, hem aconseguit implicar molta
sí.
gent, no? I
sí.
posar aquests valors, no?
Sí,
que,
sí.
que venen a l'origen de la Setmana Santa una mica sobre la taula de l'avui en dia, de com vivim avui
sí.
en dia, no? Dic, això és un gran exemple.
Sí, sí, és un exemple i això no anul·la les altres passions que es fan a Llecona, les fan a Cervera, les fan amb els llocs, no, que nosaltres les hem vist tota la vida i que són, pues, que també han anat canviant, també, perquè jo em recordo de petit anava a la de Cervera tots els anys, ens hi portava del col·legi, no?
Sí, jo també.
Jo la de Cervera l'he vist tots els anys, no? Però bueno, s'ha anat millorant, no?
Sí.
S'ha anat millorant aquesta d'això.
A mi m'agradaria preguntar-li, senyor Pujol, aquests valors dels que jo parlava una mica, no? Dels que ens fa reflexionar a la
sí.
Setmana Santa, no sé quins destacaria vostè que també poguéssim aplicar una mica en el nostre dia a dia.
Jo penso que el primer valor és, és el fons religiós que tenim, no? Que si no hi ha això, pues no hi hauria res, no? Però després hi ha aquella es troba la família, ens trobem junts, i fem una cosa en conjunt. La societat, allí no hi ha ni els que pensa això ni el que pensa allò, i som tots, tots, lògicament, inclús els que no hi creuen, no? Volen veure la passió perquè allò és també un acte cultural d'una gran categoria. Per tant, jo crec que, però si no hi ha un fonament, si no hi ha unes arrels, realment és molt difícil que es pugui tirar endavant, no? Una cosa així. Això, com sempre, potser l'exemple sempre és el mateix, no? Però si les arrels s'assequen, l'arbre també no donarà ni fruits, ni flors, ni res, no?
Jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, eh? En aquesta societat en la que anem tan ràpid, potser estem perdent una mica, no sé si el nord o el fons de moltes coses, no? De sí. Valors que estan a la nostra societat, sí. No? De la família, per exemple, no?
Sens dubte.
I l'altre dia parlàvem, amb el motiu del Dia de la Felicitat, parlàvem amb un expert que ens deia: hem de ser més agraïts, hem de aprendre a ser més agraïts amb el que tenim, no? De vegades no valorem prou, anem tan ràpid que no valorem prou.
Sens dubte, i això ho comprovem quan ven gent d'altres països, o inclús gent de fora de Catalunya, no? Per exemple, a Tarragona tinc l'experiència constant de que ve la gent: que bonica és Tarragona, com és desconeguda, si no coneixem, o ve gent que va a Valls o que va a la Selva del Camp. Tenim uns tresors que no que nosaltres no sabem, a lo millor, vendre com s'han de vendre, no?, aquests tresors, no?
M'agradaria preguntar-li, perquè fa pocs dies, a banda de la Setmana Santa, fa pocs dies es va celebrar el mes de març el Dia del Seminari, sí. I va una mica lligat, amb això que dèiem d'involucrar més a la gent, també, sí. Amb el tema de les vocacions. Vostè sí. Deia bueno. que de vegades hi ha doncs una mica de malentès al voltant, com que ens sorprèn encara que algú, per exemple, vulgui optar per aquesta via, no?
És que quan un descobreix la vocació i quan un comença a estudiar una mica més a fons i quan un es dona compte de lo que significa ser prevere o ser religiós o religiosa, és impressionant. Jo tinc l'experiència de persones grans, de persones, perquè avui dia les que entren al seminari, pràcticament tothom és ja molt gran, no entre... Però quan entra una persona d'aquestes que potser ha fet moltes coses a la vida, estic pensant ara en 3 o 4 persones concretes, per exemple, el proper 22 d'abril jo ordenaré de diaque a Antonio Rodríguez, que va ser regidor de l'Ajuntament pel PSC de Tarragona,
sí.
Una persona que havia fet moltes coses a la vida, no? I que de pronte va descobrir la seva... Bueno, ja la tenia de sempre, però bueno, es va decidir finalment entrar al seminari i ha passat aquests anys de formació al seminari, estudiant teologia, il·lusionant, fent un gran bé a moltes persones, i bueno, tu veus l'alegria i el goig que té aquesta persona, i com ella et diu, i em diu, i crec que no revelo cap secret ni cap cosa íntima, però és que és l'home més feliç del món, no? Se sent servidor, i el dia que s'ordeni pues serà encara més feliç, no? Perquè podrà pues fer coses que ara no fa. Guardi, tenim més de quasi 90 seminaristes a Catalunya, és a dir, 40 joves i a vegades no tan joves que han decidit deixar-ho tot per servir els altres. Perquè què és el sacerdoci sinó un servei? Un servei religiós, un servei després també als més desfavorits, als malalts. El que fa un prevere és tan bonic, és un lliurament tan bonic, i després, sobretot, perquè aquella persona li ha donat el seu cor a Déu, i només té a Déu. Ell és com l'únic, no? el que ha donat la vida, i per tant només amb això ja n'hi ha prou.
Precisament això, les vocacions, ja ens ha dit, que sí. No hi ha edat per això, però també pensant potser en la gent més jove i el que dèiem, sí. D'obrir, no? Que la Setmana Santa s'apropi d'alguna altra manera la gent més jove. Creu que ara s'han complert 5 anys del nomenament, no? Com a pontífex del Papa, sí. Francesc. Creu que el Papa Francesc, amb la seva actitud, amb la seva manera de fer, ha fet que molta gent miri també, sí. L'Església d'una altra manera?
Sens dubte. Ha obert moltes portes, i fixi's en el jovent, com se saps, no, Mònica, que hi haurà un sínode de bisbes el proper octubre sobre els joves, i el Papa durant la Setmana Santa va reunir, bueno, abans de la Setmana Santa va reunir a 300 joves de tot el món,
sí,
i connectats amb internet més de 15.000, al qual el papa els va dir: heu de preguntar, heu de dir el que sentiu en el vostre cor, que és sobre l'Església, sobre la societat, sobre el món, sobre els problemes que teniu. I els va insistir molt al Sant Pare, i realment van sortir uns testimonis, i hi ha tot un material enorme que pensen els joves avui dia sobre tots els grans temes, sobre, tant sobre Déu, sobre l'Església, sobre Jesucrist, sobre els altres. I bueno, estic segur que el sínode serà molt important. Per tant, el papa als joves els hi ha dedicat moltíssim temps, igual que ha dedicat moltíssim temps a tots els grans problemes d'avui dia, als grans, a la gent gran, que no es descartin, als joves, que són el futur i que també moltes vegades són descartats. És a dir, realment el papa ens està obrint les portes a la família, s'ha preocupat de la família amb la seva gran encíclica Amoris Laetitia, que s'ha de llegir sencera, no es pot agafar un trosset i dir, bueno, el papa diu això, i interpretar. Realment hem de pregar molt pel papa, ell ho demana, però a la vegada també l'hem de saber llegir el Sant Pare, perquè la gent de vegades no llegeix, llegeix les notícies i llegeix, no les notícies,
el titular.
Ai, Déu meu.
Els titulars que tant ens agraden.
Importants sou els periodistes, eh? Que importants sou. I sou realment, sou gent fantàstica, perquè realment és una professió molt dura.
És, de vegades és complicada, no, però mira, també no, té la seva part bona.
No, suposo, com tot, eh? Com totes les persones que... Perquè el vostre també és un servei, no? Un servei a la societat, no? És de donar-nos les notícies, saber-les donar pues, amb veracitat, i tot això em sembla molt important.
Mm-hmm. La veritat és que el papa Francesc genera molts titulars, perquè, com sí, deia, doncs, ha obert moltes portes. A vegades no sé si ens quedem només allò amb la punta de l'iceberg del que diu, però, per exemple, deia, ha posat el focus sobre molts temes. Ell ha parlat sense embuts també del tema, per exemple, com s'està tractant la crisi dels refugiats que vivim a Europa, no?
Evident. Aquella frase, això és una vergonya, que va dir a Lampedusa, això és una vergonya, no, quan van allí pràcticament al cap de pocs dies de ser papa, no? Van allà a Lampedusa, on arribaven la gent, on la gent arribaven els cadàvers dels que recollien pel mar, és a dir, allò, veure allò, les barques destrossades allí, bueno, el papa amb aquella frase em sembla que ho va dir tot, i que es tracta de... És una vergonya que els estats mirin cap a l'altre cantó. És una vergonya que els estats no vulguin donar-se compte de la persecució als cristians que hi ha avui dia a tot el món. No, és una vergonya, no?, que es gastin tants cèntims en guerres i en coses quan hi ha gent que es mor de fam. Vull dir, això de que uns... perquè avui dia no podem dir que són coses que no coneixem, perquè gràcies a vosaltres, precisament els periodistes, surten a la televisió, surten als programes, se'n parla, avui dia no, tot això no es pot amagar.
Exacte. Sí, jo, aquests darrers dies no veiem, per exemple, la situació de l'ONG catalana, Proactiva Open Arms, no? Que els han bloquejat aquest vaixell a Itàlia, quan el que estan fent és ajudar gent, exacte, que es mor al mar. És que això és inexplicable, no? No sé vostè com ho veu, vaja.
Bueno, doncs veig fatal, ho veig malament, no, és que no ho entenc, no sé quines són les raons per les quals l'estat italià ha pres aquesta decisió, això és el que no conec. Uh-huh. Per tant, és difícil d'opinar, però penso que unes persones que fan aquest servei se'ls ha d'ajudar i se'ls ha d'apoyar en tots els sentits, no?
Uh-huh. Parlàvem, em queden pocs minuts, però parlàvem, sí, ara abans d'entrar uns segons amb el senyor Pujol, de també la tensió, no?, entre cometes, si ho podem dir així, que estem vivint aquests dies també a Catalunya. Hi ha com un malestar general per la situació política que no podem obviar. Vostès, els bisbes catalans, ja fa cosa d'un mes, més i mig aproximadament, van demanar que hi hagués un debat serè una mica de la situació. No sé si s'ha aconseguit això en el darrer mes i mig.
Pues jo penso que no, eh? Jo penso que no. Estem igual. Jo veig aquí un enfrontament tremendo, també. I nosaltres demanàvem, sobretot, jo crec que l'important d'aquella nota del dia 16 de febrer, de quan ens vam reunir els bisbes, els 13 bisbes que som ara a Catalunya, 10 bisbes titulars i 3 auxiliars, ens vam reunir a Tiana i vam discutir molt aquesta nota. Jo crec que l'important que vam dir allí, no?, que hem de refer la confiança mútua entre nosaltres, no? I amb la cohesió social, la concòrdia, el sentir-nos propers els uns als altres, el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya, no? Són objectius prioritaris en aquests moments, no? I això ho vam recalcar també, que s'estudiï realment pues totes les propostes, no?, que s'han fet, no?, i que es puguin estudiar dintre del marc, pues, lògicament, d'un marc legal, no? I uh-huh. que això també tothom ho entén, no?
Clar. Els preocupa realment la situació, molt, no?, el punt en què s'està arribant?
Sí, sí, molt, molt, perquè jo penso que la gent pateix, la gent ho està passant malament, no? La situació d'enfrontament, pues, de vegades es va fent més dura, no? I les coses, quan es van fent dures, pues costa més després de arreglar-les, no? I de vegades hi ha paraules i actituds i maneres de fer, no? Clar que ens preocupem moltíssim, no? Perquè penso jo que, bueno, que és importantíssim, no?, que tinguem un govern a Catalunya, no? Jo crec que això és necessari, no?, un govern que governi, no?, i que les lleis es puguin portar a terme, i sobretot que hi hagi, pues, una cura especial per els més necessitats, no? Jo crec que el treball social que s'està fent a Catalunya és molt gran, però encara queda molt de fer. Uh-huh. I això, i moltes coses, són responsabilitat de l'administració, del govern.
Exacte. Una pregunta més, per cert, que hem viscut fa poc, sobre actualitat, fa poc una mobilització molt gran també en el Dia de la Dona, el passat 8 de març. Sí. Quina és una mica com ho va veure vostè també?
Pues i... Molt bé, miri, guardi, jo amb tot el respecte l'altre dia sortia com a gran notícia de que a Barcelona la secretària cancellera havia sigut nomenada una dona, no?, el bisbat. Bueno, a Tarragona des de fa ja molts anys ja hi és, no?, aquesta secretària cancellera, pràcticament quan vaig arribar al cap de 3 o 4 anys ja va ser nomenada, va ser la primera a Catalunya. Després tinc delegades episcopals, pues, dones, no?, que porten, pues, la pastoral de la salut, la pastoral de missions, i bueno, pues, són persones extraordinàries, no?, que estan fent un treball molt, molt maco. A veure, jo crec que a mi em sap greu que el desfàs que hi ha entre el tema econòmic, això és evident. Després em sap greu que no es consideri la mare que es quedi a casa com una treballadora, diguem.
Sí,
la treballadora
sí.
Número 1 per mi, no? És dir, el treball més bonic, no? Portar la casa i pels fills, no? Educar els fills, que moltes, pues, han de renunciar al seu treball perquè, pues, és un treball molt, molt, molt de la dona. No vol dir que l'home no hagi d'ajudar, clar que l'ha d'ajudar, però l'ha de substituir, l'home, a la dona en la criança dels fills? És l'home el qui ho ha de fer igual que la dona? És que és impossible que això, perquè, bueno, no sé...
Hi ha facetes en les que és insubstituïble la dona en aquest cas, no?
Jo crec que hi ha coses que, però... bueno, des del parir que no... Que
no, això sí que no ho podem canviar.
Bueno, no, però vull dir, no sols això, sinó tantes coses, no?, que... L'home no és igual que la dona, amb això. No?
Ja, jo crec que a mi un dels símbols d'aquest 8 de març que em van semblar més significatius va ser precisament això que deia, la feina de casa que de vegades no reconeixem, homes i dones. Aquests davantals que es van penjar moltes façanes, sí, com a, no?, com a símbol, sí, 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 em van semblar realment significatius.
No, no, jo tot el que sigui millorar, i això a mi em sembla fantàstic, no? Bueno, mira, jo tinc 4 germanes, i vaig tindre una mare i 4 germanes i una àvia, i vaig viure amb elles, i realment el respecte, el carinyo que els hi tinc, i no sé com dir, el que m'han ensenyat elles, no? Coses que els homes, no, que els germans, que en tinc 7, no m'han ensenyat, no? Vull dir que perquè són elles, no? Cadú té les seves, diguem, les seves qualitats, no? I les seves virtuts, no? I també els seus defectes, no? Que,
com tots, ara, clar.
Que evidentment al món hi ha desigualtats, però bueno, això és que és escandalós, no? Mm-hmm. És escandalós.
Doncs haurem de continuar treballant. Hi ha tants temes encara en els que hem de treballar per avançar, pues sí. Senyor Pujol.
Bueno, i vosaltres teniu responsabilitats, amb això, eh?
Moltes, moltes, sí, aquí.
Sincerament, les tenim nosaltres, de vegades només les aboquem a nosaltres, no? Però fer una campanya ben feta, no?, de ressaltar les virtuts que té un l'altre, bueno, quedo, soy de Villa.
Sí, sí, també. Doncs m'ha donat una idea. Convidarem un dia dones, que estiguin les, aquestes que m'ha anomenat, que tenen aquí llocs de responsabilitat dins l'arquebisbat.
Pues em sembla fantàstic.
Les convidaré aquí que vinguin a explicar-me la seva feina, pues si li
bé,
sembla.
Molt bé.
Acabo ja, que no em quede més temps, ja que estem en Setmana Santa, a mi sí que m'agradaria. Jo sé que vostè té una agenda molt plena aquesta
bonica,
setmana.
Més que plena, bonica.
Bonica. No sé si aquells que, per exemple, aquí ens escolten des de tota la demarcació, sabem que la Setmana Santa de Tarragona, no?, és especialment interessant i atractiva,
bé,
no?, que es viu molt. Ens ressaltaria algun acte, no només de la ciutat, de la demarcació especial?
Miri, guardi, jo penso que lo bonic és... Lògicament comencem aquí amb l'Eucaristia de la Cena del Senyor a la catedral, no?, que és el Dijous Sant, que és molt bonica perquè és la catedral llueix aquell dia fantàsticament, després es posa a la capella del Santíssim, es posa el Santíssim, no?, per això es fa el monument allí, el que es diu, no? Després, el Divendres Sant és el dia que ho tenim ple, jo començo a les 6 del matí amb el sermó de la bufetada, que se'n diu, no?, a la catedral, i després un Via Crucis. Després jo vaig al Via Crucis de Valls, que és molt bonic també, és un Via Crucis preciós que comença a les 9 del matí. Després aquell dia també hi ha un Via Crucis molt bonic a la Selva del Camp. Jo l'any passat hi vaig poder anar perquè era un centenari preciós, però de veritat és a les 7 del matí. Després ja tenim la solemne funció i d'agonia a la Prioral de Reus. Jo crec que a Reus la processó de les Tres Gràcies entre les 2 i les 3 de la tarda és de les coses que, si un no l'ha vist, convé que hi vagi, perquè és preciosa, és emocionant veure com porten el Sant Crist des de la sang, diguem, no?, on està, la porten a la Prioral, d'allí es fan les set paraules i després des d'allí se la torna a portar a la seva seu, i més o menys a l'hora, a les 3 de la tarda, que és quan Jesús va morir, segons la tradició, no?, i segons les escriptures, pues allí, des d'allí es dona tres vegades, no?, es posa el Sant Crist, se dona tres toms, com, no?, tres moments, no?, bueno, és moment... I després, lògicament, convido tothom a la Vetlla Pasqual, no?, tant a la catedral com a totes les esglésies de la demarcació, que són totes solemnes cerimònies molt boniques, una mica de vegades una mica llarguetes, però boniques, perquè és per disfrutar aquell dia i poder al vespre, després de la vella, dir, pues, Jesús ha ressuscitat, aleluia, no? I això és un moment de gran emoció, no?
Doncs, senyor arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, moltíssimes gràcies, com sempre, per dedicar-nos aquesta estona i per deixar-se preguntar tot.
Mònica, pues, gràcies a vosaltres, i jo voldria seguir felicitar, no?, la Pasqua a tothom, no?, que sigui de veritat uns dies de pau, d'alegria i de goig, i que podem dir això al final, pues, aleluia, Jesús ha ressuscitat, aleluia.
Gràcies, que vagi molt
gràcies,
bé.
Adéu.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Sabem que el divendres és el teu dia preferit de la setmana i volem celebrar-ho amb tu. Tots els divendres tens premis a la Fira Centre Comercial. De 6 a 9 del vespre, presenta el teu tiquet d'oci o restauració a la nostra Shopping Bag gegant i guanya un dels nostres regals. Repartim més de 5.000 euros en premis. Vine i gaudeix de la millor restauració a la Fira Centre Comercial. La Fira Centre Comercial. Buscar, comprar, firar.
Vinga, en un minut arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Per cert, no pateixin, que li hem donat festa a la nostra dietista, la Dara Giné, que és Setmana Santa i la pobra també s'ho mereix. Vindrà dimarts que ve, estarà aquí puntualment post-mona. Això sí que no li perdono. Doncs això, arribem a la una. Ara les notícies i després tornem, que tenim recepta a Lleida, Bel Pere Agramunt, avui atenció al que ens ha d'anunciar, i també la Ruth Guerrero. Moltes coses abans de les dues.
¿Tienes ganas de calzots? No esperes al fin de semana. Miércoles, jueves y viernes, tu calzutada con todo incluido por solo 25 euros. Sí, sí, calzutada completa por solo 25 euros los miércoles, jueves y viernes en Restaurante El Álamo. Infórmate en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Thank you. La 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sigue la tensión en Cataluña. Los Mossos de Escuadra han tardado más de 6 horas en desalojar la autopista AP7 cortada por los separatistas a primera hora de la mañana en Figueras, en Gerona. Los sindicatos de la Policía Autonómica reconocen su preocupación y piden soluciones. Alertan de que la tensión en las calles de Cataluña se puede cronificar. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Reconocen un cansancio acumulado y advierten del peligro de cronificación de los últimos estallidos de baja violencia. El portavoz del sindicato FEPOL, Valentina Nadón, señala en COPE que los CDRs actúan sin ningún interlocutor y hay que esperar su evolución.
Los CDR, cada uno de ellos actúa de manera independiente, cada uno por consignas propias, y sí que es cierto que de momento están demostrando tener una cierta capacidad de movilización. Creo que también tenemos que esperar unos cuantos días a ver cómo evoluciona esto.
Anadón califica de correcta y profesional todas las actuaciones de los Mossos de los últimos días y afirma que sus actuaciones se protegían a los manifestantes pacíficos.
La noticia hasta ahora está también en Moncloa. El gobierno acaba de aprobar el proyecto de presupuestos. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Los que se han aprobado son los 7 presupuestos de Rajoy, que todavía no cuentan con los apoyos necesarios para salir adelante en el Congreso. Las cuentas incluyen guiños como la subida del sueldo de los funcionarios, de las pensiones mínimas y de viudedad, recorte del IRPF en las rentas bajas. El gobierno abre la mano en unos minutos. El ministro Cristóbal Montoro va a dar detalles también, nos anuncian, de la oferta pública de empleo, mientras el titular de Economía, Román Escolano, se estrena, explicará cómo queda el nuevo cuadro macro que recogerá una revisión al alza del crecimiento. La rueda de prensa acaba de comenzar, está hablando ya el ministro, portavoz Méndez de Vigo.
Y también añado su deber constitucional de presentar unas cuentas públicas. Además, da continuidad a la política económica que ha venido desarrollando el gobierno desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia del mismo a finales del año 2011.
Sonido directo de Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado, como decimos, el proyecto de presupuestos del año 2018. Martes Santo, en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Álvaro García.
La Policía Nacional ha desarticulado en Cebolla, Toledo, un grupo criminal que se dedicaba a la distribución de marihuana y hachís. La operación se ha saldado con 11 detenidos por tráfico de drogas, 5 de ellos por pertenencia a grupo criminal. Además, durante los registros se incautaron de 4.600 gramos de marihuana, 16 plantas de hachís y 300 gramos de cannabis. En otra operación de la Policía Nacional, un hombre de 73 años ha sido detenido por acosar en internet a una chica de 15 durante 3 meses. El acusado, residente en Albacete, se hacía pasar por un joven universitario, incluso llegó a fijar un encuentro real. La madre de la joven descubrió que la chica había enviado fotografías en las que aparecía desnuda y desconfió del receptor de las imágenes. Y por último, Rusia responde a la expulsión de más de un centenar de sus diplomáticos por parte de una veintena de países, entre ellos España. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, culpa a Estados Unidos de una supuesta presión y chantaje para forzar la expulsión de diplomáticos rusos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y a la vuelta de la esquina en este mediodía COPE llega El Espejo con José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Antonio.
Y hoy habláis de uno de los dramas que ha provocado la guerra en Siria. Es una historia que muestra que a menudo los niños son los grandes olvidados.
Es uno de esos dramas de los que poco se habla. Me refiero a los hijos de los yihadistas del Daesh que han quedado allí abandonados tras la muerte o la huida de los milicianos y que ahora vagan sin nombre y sufriendo un rechazo total de la sociedad. Ninguna organización internacional ha querido afrontar hasta ahora este problema y han sido precisamente los franciscanos de Alepo, en Siria, en colaboración con algunas organizaciones musulmanas, quienes han puesto en marcha un proyecto, primero para reconocer la identidad de estos niños y registrarlos, a pesar de todas las resistencias ambientales. También se busca ayudar a las madres cuando están identificadas, enseñarlas un oficio y ofrecer a estos niños la posibilidad de recuperar los cursos escolares que han perdido. Toda una historia que contaremos en media horita en El Espejo.
A partir de las 2 menos 25, te escuchamos, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Y en deportes, Carlos Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Metropolitano, que hoy suena un poquito argentino, porque todo preparado para el partido de esta noche entre España y Argentina.
Así es, la selección española descansa a esta hora en Las Rozas, antes de medirnos a las 9:30 a la actual subcampeona del mundo. En el equipo de Lopetegui no se esperan demasiados cambios con respecto a Alemania. En principio, Diego Costa va a ocupar el puesto delantero centro en Argentina. Todas las miradas apuntan a Messi, que según confirmó ayer, iba a estar en condiciones de jugar de inicio en el Metropolitano, aunque a esta hora es seria duda y se va a despejar a última hora antes del encuentro. La casa del conjunto rojiblanco en principio va a registrar un lleno absoluto con más de 60.000 espectadores. Además, buena noticia que llega desde Bilbao. Iker Muniain ha recibido la alta médica 6 meses después de romperse el cruzado de su rodilla derecha. El delantero estaba esta mañana feliz de volver con sus compañeros.
Muy feliz de recibir el alta, de poder estar disponible para el míster, de poder ayudar a mis compañeros en estos partidos que quedan y bueno, muy contento de haber superado esta etapa de lesión y estar bien de nuevo.
Y en tenis, lista para la eliminatoria de la Copa Davis ante Alemania el 6 de abril, entran en la convocatoria Nadal, Carreño, Bautista Feliciano y David Ferrer.
Gracias, Carlos Sáenz. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
I tal com vam advertir i avisar ahir, avui, a partir de la una, tornem a obrir la Nacional 240. Mònica!
Què tal, Ricard Álvarez? Quien avisa no es traïdor, diuen.
Sí, home, advertir o avisar, però jo crec que la gent això ho espera ja.
Sí, nosaltres vam advertir que veníem avui amb recepta i que era una recepta especial perquè, evidentment, doncs estem en la setmana que estem, que és la Setmana Santa, hi ha tants dolços lligats a la Setmana Santa,
sí.
No?
Sembla Nadal també, eh?
Sí, eh? O sigui, realment, a veure, en general, aquí a casa nostra ho celebrem tot amb algun menjar,
sí.
Que ja està bé, eh? Ja està bé. Però sí que és veritat que la Setmana Santa, quan a dolços, hi ha una varietat important. L'estrella és la mona,
sí.
No? Aquí a Catalunya, però bé, hi ha altres llocs d'Espanya que es fan altres coses també molt interessants. I nosaltres avui què hem dit? Una recepta així a l'ús? No. Nosaltres anem a trucar a la porta, Ricard, avui, d'algú que en sap molt de postres.
A veure.
I que sempre ens sorprèn, perquè agafa aquest postre tradicional i dona un tomet. No?
Qui és?
És ella, és l'Alba Moles d'una
l'Alba
Moles d'una de postres. Alba, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Quina
Alba,
presentació.
Bon dia.
Com estàs? Has vist?
Estic sonrojada i tot.
Has vist? A més, a l'Alba, Ricard, l'agafem en plena setmana de casals, que estàs fent tallers amb nens i t'agraïm especialment que hagis tret aquesta estoneta, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Com es porten els nens, per ser-hi, les nenes? Estan
doncs,
atents?
La veritat és que són molt espavilats i jo crec que tenim uns xefs en potència al territori importants, eh?
Sí, sí. Sí. Què els hi estàs? Aquesta avui, per exemple, que sé que has sortit aquí uns minutets, què tens avui? Què els hi ensenyes a fer?
Avui, mira, avui hem fet creps per esmorzar. Després fan també el menú, diguéssim, del dinar i fan els postres. I fem una arròs la cubana saludable,
fem
arròs integral, un ou poixet, d'on sortir una mica de fregits i de, bueno, una mica presentar-los alternatives, i després de postres, vamos, algo que els xifla, l'hamburcake.
L'hamburcake, eh? Això ens n'havies parlat, sí, és veritat. És que, Ricard, clar, els teus nens no sé si són gaire de cuinar.
Home, de moment no.
De moment no.
Afortunadament, també, de moment.
Doncs me'ls hauràs de baixar cap aquí,
ara t'han de dir.
Me'ls hauràs de baixar i fem aquí una formació express.
Els hi has de portar a l'Alba perquè aprenguin a fer-te alguna cosa i et sorprenguin, no?, a casa.
No, escolta, el que sí que és veritat és que demostren interès. I suposo que la canalla en general, no? Després, altra història és que acabin la recepta i deixin la cuina
canvia
com...
Canvia molt. Exacte, el fet de fer-se ells mateixos les elaboracions, veure el que hi posen i el que no... És un valor afegit que després dius, escolta, m'agrada, ens o no m'agradarà, però el tastar-ho almenys ja ho tens.
Exacte.
I una mica aquest anar-se implicant a poc a poc, i escolta'm, grans descobriments, eh?
Sí,
amb
sempre...
la canalla i els segons quins ingredients, vull dir que...
Sí, s'enfronten després, a l'hora de menjar, no?, d'una altra manera el menjar, i això jo crec que és interessant.
Va intentar posar-ho una mica de més fàcil als pares, que a vegades ja el tenen prou complicat.
I tant.
Doncs escolta'm, anem a posar el nostre granet de sorra.
Això de l'hamburcake... M'ha deixat aquí...
Ah, t'hauràs d'apuntar un taller?
Sí.
Doncs, a veure si puc penjar les fotos de quan acabi el dia d'avui i segueix-me per Instagram i per Facebook i llavors tindràs les fotos que veuràs totes
exacte.
Les hamburgues que fem tots els dies.
Una de postres.com, Ricard.
Escolta, quin és l'ingredient principal?
De l'hamburcake.
Una magdalena.
Ah.
Una magdalena, no, una magdalena dona ja, per molt.
Mira, m'està convencent, eh? Sí, sí.
Clar, escolta...
Magdalena, però la de tota la vida, eh? La de l'àvia, la de l'oli d'oliva...
Sí, sí, sí.
Vull
sí.
dir, no res d'aquestes coses a vegades estrangeres que porten més grasses saturades i més ingredients que, bueno, que a mi no... Jo intento fugir una mica tot això.
Exacte.
Agafem les bones idees, portem-les cap a casa i fem servir els nostres ingredients.
Saps què passa? Que la producció industrial ha deixat en mal lloc el tema dels postres. Però no necessàriament un postre ha de ser no saludable.
De la brioixeria, exacte.
Exacte. A vegades crec que hi ha una mica de confusió entre el que és light, no?, i el que és saludable. Perquè,
clar,
a veure, una mantega o una nata és saludable. Bé, saps, no, sobretot això, doncs ja, si és ecològic o bio, doncs encara millor. Però escolta, és el que és, no per fet de ser doncs, potser més ric en calories, no és per menjar-ho cada dia, però no és que sigui dolent, és bo, l'únic que té una mica més de calories del que estem acostumats, no? Hem de procurar doncs, això, fer servir ous de qualitat, sobretot això, anar a mirar aquesta matèria primera que sigui de qualitat i el resultat ha de ser bo.
No? Però escolta, Alba, tu d'on traus les idees per anar creant coses noves?
Doncs tinc una neurona aquí...
Que no pare mai, no?
I una petita ajudant ara que, si em segueixes per les xarxes veuràs, que és la meva amiga Pastri, que entre ella i jo doncs, anem trobant idees, i escolta'm, sobretot, sempre consultar molt, anar mirant per tot arreu, les xarxes avui en dia doncs, donen moltes idees, a vegades també inclús de fora del país, no? Tendències noves que estan
clar.
sortint...
És que no està tot
món.
Inventat, eh?
Exacte, i ens agafa dos, però això si ho agafem i ho girem del revés, tal i qual, no? És qüestió de donar-li sempre una volta i formar-se, i no deixar de formar-se.
Exactament.
Estem sempre en contínua formació.
Jo deia, Álvaro, en començar, que la Setmana Santa té un munt de dolços associats, no? Torrades de Santa Teresa, mona, evidentment, no? Ja sigui el pastís sí. o la figura de xocolata, no?
Que és la gran estrella, no?, d'aquests dies.
Evident, no? Evidentment. Llavors, jo no sé, jo et vam posar deures i et vam dir, escolta, fer-nos una proposta per aquesta Setmana de la Mona. No sé si la cosa va de mona o, com tu dius, ja has donat un tomet i ens sorprens.
Doncs, de les dues coses, perquè jo sóc molt, en aquest sentit, m'agrada la tradició, no? Vull, m'agrada aquestes típiques mones, no? Que ja tenim la de llema cremada, amb el seu crocanti, no? Aquesta, la de mantega, tipus Sara, i després els nens que els encanta, les que porten xocolata tot i per tot arreu, davant i darrere, i pel revés.
Sí.
El que proposo jo és, amb la mateixa, no? Amb la mateixa estructura, amb la mateixa estètica, amb els mateixos ingredients, decorar-ho diferent.
Ah, molt bé.
Per exemple... Si tu agafes una mona molt, molt, molt clàssica, no?, amb els seus rosetons, la seva fruita confitada, els seus pollets i tot, però allò de picar-hi l'ou de xocolata, senzill, nu, d'alguna manera, dius, doncs mira, vaig a fer la xocolata, li donaré un toc de color, per exemple, si agafes la xocolata blanca, la converteixes en groga, et fas el teu ou i, per exemple, el pots convertir en un minion, el pots convertir en emojis, posant-hi
sí,
quatre detalls, no?, i li donen una vida diferent. Per altra banda, dius, no, és que jo sóc més de xocolata negra. Doncs escolta'm, agafes el teu ou de xocolata negra i li poses unes ratlles fetes amb xocolata blanc, això sí, una miqueta de color vermell a la base, uns lacacitos grocs, dues orelles i tenim un Mickey.
Sí, a veure, sí, 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 ho visualitzo.
Sí, sí, sí.
No sé si és gaire fàcil de fer, però ho visualitzo.
La imaginació és important, eh?
Sí, és veritat. No. I fer unes quantes proves, allò, ensaio-error,
sí,
també.
Però, més que res, és això, el veure que hi ha possibilitats, no?, de mantenir la tradició i donar-li aquest toc diferent amb el que seria, no?, l'estètica dels ous. Això seria una opció.
Uh-huh.
Una altra opció. Imagineu-vos una mona de mantega,
sí,
d'acord? La tenim nua, no hi hem ficat l'ametlla encara, no?, tradicional.
Sí.
I obviem l'ametlla. Agafem una mica de pa d'àngel, això ho venen pràcticament els colmados, tenen aquestes oblees grans de pa d'àngel,
sí,
i fem unes orelles, com si fossin de conill, i transformem la nostra mona de mantega blanqueta en un conill de Pasqua.
Ah,
per què
mira,
no?
Que bona aquesta, sí senyora.
D'acord? Amb quatre tallets al nas, això la gralla sempre ens va molt bé que ens ajudi, no? Els placacitos, inclús a vegades alguna gominola, no? Alguna xutxa per fer el nas... Són detalls, no?, que ens donaran un toc diferent, però l'essència, no?, avui tenim una mona de mantega amb el sopar de pessic, amb la seva mona de pessic tradicional, però l'estètica és una mica diferent.
Molt bé, sí, hem de jugar amb elements que potser no tenim associats a la mona, no?
Exacte. I per altra banda, l'altra proposta que us faig és fer un cistell d'ous. Això ja és, seria per d'alguna manera parlat és complicat, no? Perquè no, són d'aquelles coses que aprens més, no? Si ho veus, amb la qual convido a tothom que aprengui a fer aquest tipus d'assistents, ja sigui tutorials, sinó que vinguin als meus cursos i els ensenyaré gustosament. Però, bueno, per què no agafar amb la xocolata que tenim, amb la xocolata tipus ganache, que això em sap que alguna vegada si ho hem explicat, ho recordem, una ganache de xocolata seria la mateixa proporció d'en xocolata negra que hem anat a demuntar, per exemple, fent mig quilo de xocolata negra i mig quilo de nata de muntar.
Sí.
Deixem la nata, la posem al foc, just quan arrenqui el bull, la tirem damunt de la xocolata negra per fondre-la, remenem, i deixem refredar una miqueta. Això, a mesura que es vagi refredant, anirà agafant textura. Depèn de si la volem per fer el farcit o per decorar màniga pastissera, ens requerirà doncs, més temps o no de refredat. Si agafem amb aquesta màniga pastissera i li posem una boquilla especial, que és plana, té una part llisa i una part doncs, com si fossin unes dentetes. N'hem fet una estructura d'enreixat, fem tot el contorn de la nostra pastís com si fos un cistell, i a damunt hi fiquem els nostres ous, quatre de talls, amb unes floretes, i tenim un cistell d'ou de Pasqua amb una mona
a la
de
mona.
Xocolata.
Mira tu, és que a més, Ricard, ho explica l'Alba i sembla tan fàcil, no?
Jo estic ensalivant, a més.
Clar, bé, tu ets de dolç, eh?
No, soc més de salat que de dolç, però clar, és veritat, però el tema dolç soc més selectiu, per entendre's.
Has convençut. Home, el que està clar, Alba, és que la xocolata és l'estrella indiscutible aquests dies, eh?
Totalment. Per això, però a vegades, com que la xocolata és un món complicat i
sí.
Els mestres pastissers i xocolaters, realment, vull dir, si han passat moltes hores, entenc que a vegades la gent li pot tenir un cert respecte i dius, ostres, fer-ho cas, això de realment temperar la xocolata, tornar-li una estructura i de més, no és cosa fàcil, d'entrada, vull dir, no s'ha de tenir por amb aquests aspectes, però bueno, potser és una de les parts, diria jo, més complicades de tota la pastisseria.
És veritat.
A la qual m'incloc, vull dir, també tinc les meves batalles amb la xocolata. Amb la qual a vegades és això, que dius, bueno, doncs per donar-li un toc diferent, no? Aquestes opcions que dèiem de tonejar una mica els ous, no? Que dic jo, que de posar-li algun toc simpàtic, algun toc diferent,
si siguin
tan avorrits, no? I si no, bueno, clar, estudiar les grans creacions de figures de xocolata, però bueno, tot són opcions.
Clar,
final,
exacte.
Doncs, el que has de fer és content el fillol o la fillola i fins l'any que ve.
Sí, que això hi podem posar la imaginació, o sigui, podem comprar, per exemple, l'ou fet a una pastisseria i llavors nosaltres el tonegem, que és el que ens has donat.
Exacte.
També les idees, que ja que treballar la xocolata no és fàcil, com dius.
Exacte.
Estic ara, acabo de caure, que si toque l'Alba de padrineta, és un xollo.
I tant.
És un xollo, o sigui, tens fillol o fillola que li hauràs
una
de fer fillola, mona?
Una fillola, però a mi em toca la palma, eh?
Ah, bueno.
Per compensar una miqueta. Perquè no se m'acumuli la feina, dius, mira, llibrem de la món. Dius, bueno, tot vindrà. Però
molt bé. Doncs, escolta, Alba, t'agraïm molt de veritat que hagis passat aquesta estoneta a donar-nos unes quantes idees, o sigui que padrins i padrines, esteu atents i deixem tornar al casal i et convidem a venir un dia aquí a l'estudi a fer-nos més receptes dolces, eh?
Mm-hmm.
Perfecte, encantada.
Una abraçada.
Supera, doncs. Gràcies, igualment.
Gràcies, Alba. Agafeu idees, a unadepostres.com. Allà sí. Les teniu totes.
Ara estava trastejant jo per allí.
Clar, tu ets padrí, tu, Ricard?
Sí.
Et toca, a mi també em toca,
sí,
noi?
Sí.
I aquest any m'ho han posat difícil, eh?
Jo per mi, el principal és la xocolata.
Que no falti.
I negra, O sigui, jo, a mi m'agrada la... Com més cacau tingui, millor, mira.
Això sí, que no falti mai la bona xocolata. Escolta, Ricard, hem de parar uns minutets, un minutet, de fet, per la publicitat.
Jo marxaré marxo un moment avui.
Posem falta, no?
Sí, et poso falta. Li dius a la Leida, he hagut d'anar a buscar la mona, perquè clar, ara he agafat idees... I...
Clar, i ara t'està enviant un WhatsApp el fillol, no?
Claro.
I diu, padrinet, que ja sé
bueno,
com va això, ja sé de què va.
Després em passeu a punts, eh?
Sí, saps que la meva em demana mona de xocolata i regal, no?
Ah, sí?
Sí, ara li pregunto a la Leida, va.
El señor mayor es futbolista y policía.
Hacemos mal el tener muchos tópicos, el pensar que como son dados son muy cariñosos.
Está pasando.
Se nos acusa de fomentar el tráfico de personas y no lo acabamos de hacer.
De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Una empresa británica, Cambridge Analytica, habría usado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Lo hizo sin permiso.
Estás en COPE.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes dos jamones curados, Sierra Alpujarra, pieza de 6 kilos y medio aproximadamente, por solo 50 euros. Solo hasta el 1 de abril. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Ara començarem rient i els explicaré per què. Primer la saludo. Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És que jo estava amb els anuncis i el Ricard m'estava dient torno d'aquí una estona, perquè ell aquests dies té uns problemes tècnics, i estava sentint a l'Aleida riure sense el micro obert. Atenció, o sigui, el riure de l'Aleida Martí ha traspassat el vidre que tinc jo aquí, que em separa d'ella ara mateix, a la peixera. Perquè ella m'ha dit, escolta, avui farem... I dic, no m'ho diguis, tu crea, llibertat total. I t'ha fet gràcia.
És que jo no sé com t'atreveixes a dir-me això.
Bueno, ja.
Amb el que m'agrada xerrar a mi, després me falten minuts.
És una mica inconscient per part meva. Però no, però perquè la gent vegi que aquí, escolta, els col·laboradors teniu llibertat absoluta, el que vulgueu, tu el que vulguis, jo encantada, el que tu et prepares, és or per mi.
Jo, és que a mi me falten minuts, ja ho sabeu. Si a mi em donessin un altre, jo fins i tot faria l'altre i l'altre i me passaria el dia aquí, que a mi
això, de cara a la temporada vinent, ja mirarem a veure si convé, però ha de tenir l'Aleida de tenir més estona.
Això sembla com lo del programa aquell que fan amb una determinada cadena, que és que hi ha el tio aquell que fa renovación, renovación, no? Jo faig ampliación.
Doncs fem petició a change.org ja des d'ara, perquè li donem més minuts a l'Aleida. Això ho treballarem, no pateixis. Però bé, aquesta setmana, l'Aleida, de fet, està de vacances, senyores i senyors, i ha vingut,
Ué.
És que això sí que això és compromís amb l'audiència i el demés són tonteries. O sigui que t'ho agraïm moltíssim, perquè tu estàs a punt de marxa.
Jo sí, jo estic... Sí, mira, sincerament, m'estàs... Mira, m'han fet en plan, dines un bocata i marxem.
No? Doncs jo t'ho agraeixo, Gerard, gràcies per deixar-nos aquesta estoneta. Ja sap, la gent és de la família, el Gerard també. I estàs a punt de marxa, llavors no sé, a veure què vens avui, no sé si maleta, mona, què?
Doncs
processons,
mira,
què tens?
Bueno, doncs mira, jo vinc amb una cosa molt divertida que moltes vegades no hi hem parlat, no en parlem mai.
A veure.
No ha sortit mai. I a més, trobo que és una cosa molt divertida que tenim la sort de poder fer i que és la mona.
Sí, senyor.
Vull dir, per què no ficar-li glamour a la mona, tu?
És que també es pot fer mones glamuroses, que aquí sempre parlem dels personatges de Disney, els dibuixos animats, els Cars, les coses aquestes. Jo no estic al dia perquè no tinc nens, però aquestes coses que es porten ara. I és veritat, mones glamuroses, per què no?
Per què no? O sigui, sempre al final acabem anant a la típica mona que és el pastís de bueno, realment el pastís de tota la vida és aquell que és com un rosco amb els ous allà
que
al mig.
Que no falti,
Sí.
També t'ho dic.
Bueno, jo sóc de les de xocolata, de les transgressores, la bona.
Sigui la que sigui, la dels ous durs, la de llema, la de xocolata, que no falti,
Hombre, a mi m'encanta. A més, concretament, te'n regalen dos. Estàs una setmana menjant mona, després l'altra meitat primer te'n menges la meitat. O sigui, que te la menges amb tothom, no? Dilluns. L'altra meitat dius, va, aquesta me la guardo per mi, perquè cada dia acabes picant. Règim fora, operació
Règim
en biquino, fora.
Fora.
Vale? I després l'altra fas i te la parteixes, generalment, no? Te la parteixes una miqueta entre la família, entre els pares, els sogres, i te la quedes tu i l'acabes congelant. Perquè és que si no, no hi ha manera
no
de poder-te l'acabar.
No pots parar.
No hi ha manera.
Si està allà, vas agafant. Això.
Però bueno, és el que hi ha.
Llavors, quines mones podem regalar amb glamour? Perquè aquí padrinets i padrinetes, no? Hem d'actuar. Jo tinc una responsabilitat el proper dilluns.
Bueno, i espero que de veritat sigui molta xocolata, perquè això és el que els nens...
Jo faig molta mona, molta mona. La meva fillola enguany m'ha demanat una mona de Ed Sheeran.
Ah, mira.
Llavors estic maquinant com fer-ho, però
bueno,
pues ho
potser
tindrà.
Has tingut de vindre ella a parlar de mones, perquè ve que té la marinera, tu.
És adolescent. Què vols? Però bé, ho tindrà, Ho estic encara pensant com, però ho tindrem. Això amb el pastisser estem treballant.
Molt bé, doncs, sortint de les típiques mones, i com bé diu la fillola de la Mònica, una mona, per exemple, amb alguna fotografia, amb tableta de xocolata així gran, amb la fotografia imprimida, a l'ordre del dia. Vale? Aquí tenim Entre Famosos, tenim... Sí. A la... Penso que encara es porta la Frozen.
Mira l'altra, que està al dia com jo. Saps? També.
I si no, tenim pas més petits, Patrulles Canines i etc.
Sí.
A part de la xocolata, i per mi, en aquest sentit, sóc una clàssica que, a part de la glamurositat, m'agrada que em regalin l'ou gran.
Ai, l'ou, sí. Jo també sóc molt d'ou, eh?
Saps? Però el gran, aquell que dius... que el vaig a petar amb el...
Sí.
Tan, 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 saps?
Sí, sí, sí.
Doncs l'estil aquest així. També, a més, si voleu, a més d'ou, podeu fer una figura, però no la típica figura que és, per exemple, el conill, o... No. També es fan en forma que... Jo aquesta ja l'he vist alguns anys, però la trobo molt bonica. Per les nenes o els que els agrada les sabatetes de taló, una figura en sabata de taló.
Ah, sí, n'he vist d'aquestes, sí.
Que aquestes són molt boniques, és completament diferent, i després també van com a guardades amb capsetes. Ja no és per ficar-la damunt de la mona. Aquesta ja és d'IT, la sabateta de la Cenicienta. Saps? Que aquestes són ideals, jo les trobo superboniques.
Què vols una?
Bueno, si me la regalen, no, Després, si no, pels nens, que són els que s'ho passen teta en el moment d'aixafar-les, que són els que d'allò, n'he vist que també les fan en forma de cara. Vale? Vull dir, és a dir, com amb una plantilla, així que es munten els pastissers, sí, en forma de cara. Clar, aquestes són superdivertides. I després també, si ja te'n vas cap a el que són els mestres pastissers, aquí tu pots fer el teu propi disseny.
Ah, escolta, això és molt interessant. En
xocolates, sí. Tu dius, mira, jo, per exemple, vull la casa, no sé, amb la piscina, i, bueno, te fas allà uns muntatges, i ells, amb xocolates, t'ho munten. O sigui, fan autèntiques obres, escultures.
Sí, la veritat és que la creativitat i la mà dels pastissers de casa nostra, que és impressionant. O sigui, sí, el que es pot arribar a fer amb xocolata, no?
Sí, no està escrit. I després també tenim l'opció d'acompanyar sempre el nostre mona amb algun altre regal. O sigui, ja per les que són més grandetes, o per exemple que diuen, mira, és que a mi, és que la mona, padrina, la mona... Pues, i pots fer també pues, una mini mona, vale? Amb petitona d'aquestes amb quatre cosetes, i després també fer-li un regal a part. Uh-huh. I aquí ja vola la vostra imaginació. Aquestes, jo, per mi, són les, bueno, són les que més te deixen, no?, tirar endavant. I, bueno, després també tenim el plan aquell de que estàs a casa i dius, pues la faré jo.
També, a veure, és feina, eh? Fer una mona, jo...
Sí,
tu t'atreveixes o què?
Ara venen també el que és la massa feta ja, i l'únic que has de fer és rellenar-la tota.
Això sí.
Les ratlles i tal. I a més, ho trobo una activitat superdivertida per si les vols fer amb els pes petits de la casa.
També.
I si te vols acabar d'enredar i vols ser ja supercreatiu, també tens en fondant.
Hòstia.
Que també es porten en fondant. Que això és més pastís, però bueno... és innovar sobre la base.
Bueno, el fondant també ens dona per fer, no?, això més personalitzat, per fer les figures
Sí, aquí tot. Ja directament fas la figura amb el pastís i també ho trobo una cosa molt divertida, la veritat.
Molt bé, molt bé. Tendències pel que fa... Ara estava jo pensant, això és un hiperlink que acabo de fer jo ara,
sí,
molt grosa, però és veritat que estava pensant en les figures aquestes de xocolata que veiem en moltes pastisseries, no?
Uh-huh.
Que ha pujat moltíssim el nivell en els darrers anys. Aquesta textura de la xocolata que hi donen, que és com a vellutada...
Ui, això és brutal.
Això és
jo
una
no
meravella.
Sé com ho deuen fer.
És que ara he pensat, mira, xocolata i moda, vellut, eh? Tendència.
Bueno,
no,
I les de colors...
Des de colors, sí, sí.
És una barbaritat. La veritat és que em trobo que, a més, el fet de poder contrastar diferents textures dintre d'una mateixa figura li dona com també un toc diferent. I, a més, quan tu... Aquí jo crec que ja també, a part de visual, t'entra una altra sensació sensorial que és el tacte quan te'l fiques a la boca. Uh-huh. O sigui, ja innovar... No, ja, bueno, ja no anem a veure el David, l'home de la Pedroche, però vull dir, arribat a les nostres pastisseries la innovació culinària dintre de les mones amb les textures de xocolata.
Total, total. És veritat que amb això de les mones hi ha tendències, eh? I aquesta setmana anirem veient els pastissers de Catalunya, no? Doncs explicar-nos de si sí, aquest any es porta això, es porta allò, perquè al final aquí els que manen són els fillols i filloles en qüestió.
Jo una vegada vaig estar parlant amb un pastisser que es dedica, doncs, bueno, òbviament, a fer les mones, no?, sobretot ara, que és la seva època forta aquesta setmana, i vaig preguntar quines eren les mones més venudes. O sigui, això ja parlem de l'any passat, no? Vull dir, i les mones més venudes aquí, al Camp de Tarragona...
A veure, sorprèn-me.
Vale, estàvem a parts iguals entre el Nàstic i el Reus.
Atenció. Vale?
entre el Nàstic i el Reus, i després hi havia una altra part que sí que era del Barça, però que es denotava que hi havia més gent en plan vull la mona del Nàstic o vull la mona del Reus, que fins i tot no només feien l'escut, allò com dèiem, gravat amb la foto, sinó que també el feien amb la forma del pastís i després tot per damunt amb xocolates de colors. Clar, superxulo.
Sí, sí, sí.
Superxulo.
Això va per barris, evidentment. Suposo que no sé si l'escut de la Unió Esportiva Lleida també serà un dels més... del Lleida Esportiu, perdó, la Unió Esportiva Lleida. Soc una antiga, que això es deia abans, ara ja no es diuen així, ara es diu Lleida Esportiu. Molt bé, doncs escolta, tendències també en mones, n'anirem parlant al llarg de la setmana, amb pastissers diversos, perquè evidentment això, escolta, és el tema. És una tradició tan nostra, no?, i tan maca, que no l'hem de perdre, encara que marxem de vacances. Que això sempre, escolta, la moneta el dilluns...
Home, jo la vull, eh?
Padrinet jo... i padrineta de la Leida. Aquí aviso navegantes, eh? O sigui, això no pot faltar. I espero que també m'arribi, que ja tenim una edat, però que arribi, no, encara?
Home, a mi a vegades jo el meu fillol el faig trucar encara i dir-me en plan... que me digui, padrina, la mona és per a mi, eh? I el sílic, si no, Sergi, no tindràs la mona, eh?
Sí, que es portin bé aquesta setmana, que fins dilluns ja temps. Jo a veure això de l'Enxiran com ho soluciono, ja us ho explicaré. Doncs escolta, Leida, mil gràcies, que tinguis bones vacances.
A vosaltres,
que mereixes.
Gràcies.
Ens veiem passada la mona.
Un petó, adéu.
Vinga, doncs amb això hem arribat a 2:15, ens aturem res, eh? Un minutet i mig per la publicitat i ara de seguida entra a l'estudi ja el Pere Gramon, a veure què ens explica.
Hotel Restaurant Canadá, el sitio ideal para sus celebraciones. Disponemos de salones especiales para comuniones, bodas, aniversarios, reuniones familiares, con menús adaptados a su presupuesto. Contacte con nosotros al 977-54-1633. Le informaremos sin compromiso. Sus celebraciones en Hotel Restaurant Canadá, carretera de Valencia 211, Torreforta. Teléfono 977-54-1633.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Comparaste precios al contratar tu seguro de vida? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
32 minuts que passen de la una, seguim en directe aquí al Migdia COPE i el tinc avui a l'estudi i per molts anys que s'acostuma a dir. Pere Gramunt, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí, de veritat, eh? Després de fer un KitKat o un petit descans que ens feia falta, doncs... Pues, molt content de tornar a estar a COPE.
Un petit descans, perquè deia, sí, ens feia falta, però el Pere tenia ja, no s'ho feia sobre, o sigui, ja no podies més d'aguantar, de jo vull tornar, sí. Vull estar aquí davant del micro una estoneta amb vosaltres, jo li vaig dir, escolta, Pere, tu ets a casa, què vols fer? Així, literal.
Doncs perfecte. Doncs aquest nou programació o aquest nou repte no és tan intens com va ser l'anterior, o Societat Limitada, que era setmanal i era un programa, sí. Doncs, que es mereixia l'atenció del gran equip que tenia Societat Limitada, que eren 8 persones, que era un equip, i és un equip excel·lent, però que durant 12 anys... Jo diria que la Societat Limitada va poder amb l'equip.
És molta feina, no? Requereix molta coordinació, això doncs és una etapa diferent.
I tant.
I tu tenies ganes de, perquè t'agrada molt la ràdio, tenies exacte. Ganes de tornar per aquí.
M'agrada comunicar.
T'agrada comunicar, exactament, no? I comunicar i denunciar.
Sí, sí. El nou programa que començarà aquesta setmana és un programa més aviat li podríem dir de denúncia, però tampoc la paraula denúncia.
No.
Vull explicar el que està passant al carrer, perquè és que al carrer passen cada dia moltes coses, que vosaltres, els mèdics de comunicació, bueno, jo també, que estic a COPE ara, ja intentem fer-ho, però no es profunditza. Per què? Perquè, bueno, perquè hi ha tantes coses. Doncs nosaltres, amb aquesta mitja hora que farem al mes, amb Pere i els Llops, que aprofito ja per dir com
sí,
seria...
Pere i els Llops.
El títol del programa. Doncs volem profunditzar en un tema, i serà... 30 minuts molt variats. Hi haurà una opinió, hi haurà un minut de glòria amb l'equip, que ara també us ho presentaré, serà cultural, que ho farà el Jordi Romero, serà una miqueta repassar aquell mes les activitats culturals que tenim tot el camp de Tarragona. El minut de glòria ho farà el meu nebot, en Francesc Agramunt Adell, que cada mes ens portarà a un lloc d'aquests paisatges que tenim tan preciosos aquí a casa nostra.
Ja el coneixeran, eh? Aquí, no sé si dos Agramunts al mateix estudi,
sí.
No sé això, com ho sobreviurem, eh?
Sí, sí, el meu nebot, que és periodista i historiador, doncs el vaig engrescar per dir que vingués a dir la seva, i ell tindrà doncs, la seva secció. La secció que anirem, que ens diu el nebot, a casa el meu
clar,
nebot.
Tot queda a casa, exacte. Però és veritat que serà, doncs, un cop al mes, començarem demà,
sí, sí.
El dimecres, el darrer dimecres de cada mes, el Pere vindrà aquí aquesta estoneta i jo, escolta, jo et deixo el micro, tu ja saps, jo aquí tancaré sí, no? La meva part.
I nosaltres començarem.
I jo et deixo fer, no sé si ens pot fer, això serà demà, recordin, una i mitja, demà,
sí, sí,
tots
sí.
Aquí...
A la 1:30 comencem, fins a les dues.
Fins a les dues, tots aquí preparats, ens fas un tastet del que parlaràs
sí.
Demà.
Demà, doncs pues mira, demà, error meu, i com que som molt xafarder, parlant amb dos periodistes, un el meu nebot i un altre periodista, que demà sabreu qui és, que ho coneixeu tots, dic, vosaltres no sou periodistes, sou sastres, i bueno, se van tirar damunt. I demà pues, parlarem de que el seu periodisme és un sastre. Si fa la notícia a mida, si fa la notícia perquè se senti dir com la gent vol que es digui, o realment diu una notícia tal com és. I demà, doncs, esperem que en aquesta mitja hora puguem desvetllar si és un sastre o és un periodista.
Entraï una mica l'aigua, clara. No és un debat molt interessant, i més doncs, amb els dies que estem.
Sí, senyor.
Per desgràcia, bé, sempre és necessari un periodisme veraç i crític, sobretot, però en els dies que estem encara més,
sí.
Perquè són dies complicats. És complicat explicar-ho, també,
Jo suposo que, jo sempre dic que quan plou, mai plou a gust de tothom, el pagès li va molt bé que plogui perquè, doncs, el camp se li rega, però pel que vol passejar pel passeig aquell dia li fa la guitza i no pot passejar perquè es mulla, no? Llavors, però la realitat és que plou, No es podem oblidar aquesta
exacte.
Realitat. Jo sempre recordo una pel·lícula de policies que m'agrada molt, d'investigació, que el policia va acabar amb una definició. Vull dir, els fets són els que són. Hi ha tres versions. La meva, la seva i la veritat.
Sí.
Llavors, la veritat no ens la poden treure, però ni un periodista ni ningú. La veritat és que si plou, plou. No justifiquem moltes més coses que podem justificar. I demà, no sé si quedarà clar o no, ho intentarem, però demà volem doncs, que jo suposo que quan els hi vaig dir sastre ho vaig fer mica expressament per treure debat a la taula.
Clar, ja burxa, ja sabeu com sí. És el Pere, no? Sempre
sí.
que no té un pèl a la llengua, això és molt bo, com sempre...
Sempre respectant.
I tant. Com aquí, sempre doncs, passaran al llarg del que ens queda de temporada, el darrer dimecres de cada mes, convidats de totes formes i
sí.
Colors, es podrà preguntar el que vulguin. Escolta, si et vol donar a l'audiència alguna idea...
També estem disposats
que ens ho facin saber,
alguna idea, perquè el sentit és agafar coses del carrer. Poc volem aquest programa amb els col·laboradors que tenim un gran tècnic, que és el senyor Anònim,
home,
de dintre de la peixera.
El senyor Anònim. Sense ell no sortiríem,
Sense ell no sortiríem. Que és un home que sempre està tancat dins de la peixera, però gràcies a ell...
No vol parlar, eh?
No vol parlar mai. Bueno, hi ha gent que diu que la vida, la seva importància és passar desapercegut. I diu que porta molta feina passar desapercegut. I el senyor Anònim ho està intentant.
I tant.
Llavors, tenim també la Victòria Llamas, la meva dona, que fa part de producció, i llavors el Francesc Agramunt Adell i el Jordi Romero, que ens faran les seccions, que vulguis o no, doncs, que la prova és que no pots fer mai tu un programa de ràdio tu sol. Sempre necessites gent, perquè un programa de ràdio de mitja hora ja hem de ser quatre persones.
Sí, 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 hi ha molta feina darrere. De vegades la gent no sé si n'és conscient, que darrere dels reportatges que es preparen o de les notícies hi ha moltes hores de feina darrere i no ho sé. Sembla que surtis, obris el micro i dius alegria.
Bueno, és això el que passa, que si s'hi fixeu a vegades se posen minuts musicals a la ràdio perquè ens quedem trebats.
Exacte. Doncs escolta, estic molt contenta de que tornis aquí al migdia COPE.
Doncs jo, la veritat, Mònica, entre tu i el David, doncs, el director d'aquesta casa, i tu, la conductora i la part fonamental de COPE Tarragona.
La plomilla.
Doncs, quan m'ho vau proposar, sabeu que... Bé, ho vau proposar sabent que us diria que sí. Però, bueno, també vau ser molt, molt intel·ligents i em vau donar un pas de descans.
Clar, s'ha de descansar per recarregar piles i tornar amb piles.
El que sí, vull dir a l'audiència, doncs, que vull que sigui un programa que es parli de tot i no de desconeguts, que és molt important. Donar veu a tota la gent que no en té o parlar de temes que a vegades que faig crítica a aquesta casa i a totes,
sí, sí.
Els medis de comunicació massa grans no poden tocar, perquè hi ha altres prioritats, no és el mateix parlar d'un tema al Camp de Tarragona com a vegades quan COPE se connecta a Madrid i parlem d'àmbit nacional. La visió ha de ser totalment diferent.
No, evidentment, i a més aquí m'agrada molt que vinguis perquè és veritat que aquí l'actualitat de vegades o els temes que se suposa que manen durant uns dies se'n mengen d'altres, també per temps i perquè som els que som no arribem a tot, llavors és perfecte que vinguis per també ajudar-nos a arribar a tot i que tingui veu la gent que normalment no en té. Doncs Pere Gramunt, ben tornat.
Gràcies.
A partir de demà, darrer dimecres de cada mes, ja saben, aquí, aquesta estoneta, i demà t'escoltem a la 1:30. Bueno, que posin ja el programa a les 12:20, entenc.
Sí, perquè hem de començar a fer boca per les 1:30.
Que comencin ja amb l'Herrera i tot plegat, però a les 12:20 segur,
Sí, i espero que Pere i els Llops doncs encaixi bé, agradi, i que estiguem a l'altura de l'audiència que es mereix aquesta casa.
Segur que sí, Pere, un plaer, moltíssimes gràcies i fins demà,
Una abraçada.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
No sé per què sempre riu quan li poso la música que toca. Ruth Guerrero, bon dia.
Bon dia.
Per què rius?
Perquè sempre l'encertes, dona.
Home, Cyndi Lauper, és la nostra cançó del dia. És la nostra cançó del dia.
Ja m'agrada a
mi. Sí, sí, que es va llançar tal dia com avui, del 84, que tu no havies ni nascut.
És veritat, no? Em faltaven 4 anys, I imagina't. Ni aquest mes.
Imagina't. Doncs aquesta cançó és es va llançar l'any 84, un 27 de març, mira tu. Mira. Després seria número 1 i tot plegat, i fins avui que ha arribat.
Però no passa de moda, A mi m'encanta.
No, és un clàssic. Escolta, t'agraeixo que estiguis aquí, perquè molt mira, bé. La pobra podria fer vacances i no en fa no, per venir aquí.
No vull, em solidaritzo amb tu.
Ah, gràcies.
M'ha sortit la paraula amb tu i vinc aquí, com ha de ser.
Com ha de ser.
Què millor que passar les vacances amb tu?
Hombre,
i aquí.
També dic una cosa, a partir de divendres no vinguis que no m'hi trobaràs.
Ah, sí?
Sí, que no ho havia dit encara. Divendres, evidentment, divendres sant, no hi ha programa, hi haurà programació especial de la cadena COPE, no és que deixem la missió en blanc ni res de l'estil, però sí, es farà programació especial aquest dia, per tant divendres sí que ens permetran, i dilluns que anem a menjar la mona,
tampoc,
que ens agafem festa.
No fallem, i a més la tu, hombre, que ets de família pastissera,
jo la mona és sagrada, o sigui que
no
perdono. I de fet avui vens a parlar d'un tema molt d'aquests dies, molt de Setmana Santa,
doncs,
no?
Doncs sí, és un clàssic també, no? Com aquesta cançó que dèiem, i a més no és un element que és habitual, però passa desapercebut, normalment. No ens centrem nosaltres. O sigui, sí que el veiem, però no és algo... Dies de processons, dies sí. de tot, dies de mona, de turisme, de tot. I dintre d'aquestes processons, doncs, què hi ha? El vestuari de les confraries.
Sí, senyora. És imprescindible, sí. no? És un vestuari molt específic, a més, no? Molt concret.
Uh-huh. Ja sigui, o sigui, del que porten vestits els seus membres, o siguin els dels passos, també, sí. que també n'hi ha. Nosaltres els veiem passar, però no diem quins elements han de portar, quins són els bàsics que han de portar aquests membres. Uh-huh. Doncs què hem fet nosaltres? Hem estat a una de les botigues més emblemàtiques de Reus, està tot just tocant a la Prioral, bueno, davant de la Prioral, que és el Barató,
sí.
i allà el que fan és vestir les tradicions i no podia faltar aquesta, que és la de Setmana Santa. Hem estat amb el seu gerent, amb el Josep Maria Casas, i ens ha posat, doncs, en això de la tradició de vestir i ens ha explicat quins són aquests bàsics del vestuari.
El més visible són les vestes. N'hi ha de moltes formes, moltes tenen la base negra, però d'altres també tenen altres colors. S'utilitzen dos o tres qualitats, la més utilitzada probablement sigui ras de seda, però també n'hi ha de sarja, de popelín, de vellut, i a partir d'aquí, a partir de la vesta, que seria el bàsic, en funció de l'edat, es pot portar la golilla, que és el coll, un coll de punta, que també en funció una mica del pressupost pot ser una punta més treballadeta, més petiteta o més ampla, de color blanc, amb unes cintes del color que caracteritza i que porta la confraria en concret. Morada, blava, negra, verda. I si no, la cucurulla, que la cucurulla és el que veiem tapada la persona, amb un cucurutxo en forma de cono i llavors la roba que ve a tapar la cara. També hi ha diferents qualitats i diferents combinacions en funció del color de la confraria. Altres elements, la faixa o el cinturó, el cordó.
S'ha de fer un màster, això.
Déu-n'hi-do.
Quina varietat.
Hi ha molta varietat, Molta varietat. Per cert, que parlàvem ara de la cucurulla o del cucurutxo, com li diem habitualment, sí. que ara també s'ha posat de moda, bueno, hi ha certa tendència, tot i la tradició, ara hi ha uns cucurutxos, jo li dic aquesta paraula perquè és la
sí,
meva,
sí, sí.
la tota la vida, doncs uns de nylon que deixen transpirar més... Sí, sí, no és l'habitual.
I no passa tanta calor,
clar,
la cara tapada, no?
No, el que passa... No, ja és el que és la peça interior.
Ah.
La peça interior, que sol ser de cartró, doncs ara és de nylon, és com una reixeta, transpira més i a banda es col·loca com un barret. És millor, perquè si no pateixes una mica del cartró damunt de les orelles, sembla
bueno,
que...
En tot s'avancen,
sí,
això també.
Sí. Sembla que no, però també s'avancen. Però jo penso en què es diferencien aquestes vestes, no? Sobretot, i és en preu i qualitat.
Una vesta, depenent de la talla, pot anar més o menys a partir d'uns 60 euros cap a 100 i pico, també en funció també dels detalls que porti. Visualment nosaltres veiem com una túnica negra, però aquesta vesta pot tindre un plec, dos plecs, tres plecs. Els plecs són les peces que vesteixen tota la part de davant i de darrere del cos, però aquest plec també facilita a l'hora de l'obertura final de baix, per caminar, doncs, que hi hagi més o menys obertura. És diferent una de vellut, de cotó, que una de ras de seda, hi ha molta diferència.
Uh-huh. Mira tu, és que no, és veritat, que els que som profans en la sí, matèria, sí. no? Pots pensar que és tot igual o que no té importància, no? Diguéssim, quin tipus de roba sigui, no? O com, uh-huh. com sigui el tall, però... És veritat que, com deia, no? és tota una ciència.
Sí, sí, ja has vist, del 60 al 100 i pico.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, em sembla car,
Doncs sí, sí, jo potser no ho sé, estava pensant...
Pensaves que seria
sí,
més, fins
potser,
i tot?
Sí, potser, fins i tot.
No m'ho havia plantejat, però,
clar,
sincerament.
Tot depèn dels brodats que portin, d'aquests plecs que diu ell, no? De lo que sigui, de l'esforç que s'hagi posat dintre d'aquesta vesta, no? En aquest cas, en aquesta túnica. Però hi ha més elements també significatius que marquen la diferència, no? Del pas també i dels membres.
Les faldilles dels passos de les carrosses processionals, tot el que és el conjunt de vellut o de brocat, amb les passamaneries que guarneixen el pas. Sí que és cert que no es fa tant, perquè quan un pas està vestit, doncs dura molts anys, no? Però sempre n'hi ha algun que renova, no només de Reus, sinó d'altres localitats de tota la província. I un altre element molt característic són els estendards. Doncs també una mica semblant a les faldilles dels passos, només se'n fa un i aquest estàndard dura molts, molts anys, però de tant en tant també renoven. Hi ha confraries que en tenen de molt vells i molt, molt bons i molt històrics i els volen protegir i guardar, i llavors se'n fan o rèpliques o semblants. El mateix passa amb els guions que és el que porten els nens. Obrint la processó, doncs, normalment se fan amb brocats o amb rassos.
Clar, això sí que tenia, no? Tenia més idea que la vestimenta dels passos, sí que és veritat que és una cosa que s'hi gasten molts diners, a més, no? Perquè tenen un valor històric i duren anys i anys, però bé, com ens diu, sí que tant en tant doncs, s'han de renovar i aquests que tenen més història potser els exposen, no? Els tenen
sí,
més guardats.
Sí, els tenen exposats o de vegades també els posen, no? I els poden lluir, no? I és una manera, doncs, tot i que es vegi, que això ens ho avançarà el Josep Maria també, es vegi que estan vells, el que tenen és aquest component, no, històric i significatiu per ells, que no són vells, perquè la roba aguanta, no? Té una durabilitat.
Clar,
no?
Perquè, com deia, es gasten molts diners perquè siguin robes també doncs més bones, no, en aquest cas. Jo tinc un dubte, Ruta, ha canviat amb els anys, no? Aquests, ja no sé si la vestimenta que es fa pels passos, sinó per les persones que surten a les processons.
No s'ha escapat d'allò més tradicional.
Està bastant fixat als teixits i les qualitats, perquè venen de la tradició d'anys enrere i han variat poc les vestes a nivell de qualitat. Si una confraria ha portat sempre una vesta de ras, el normal és que les noves que es facin siguin de ras. Sí que és cert que, clar, en tot el pas del temps els fabricants han anat canviant i poder les qualitats poden variar una miqueta, però no agafaran mai una sarja en lloc de ras, si la confraria totes les porten així. Una altra cosa, si es munta una confraria nova, que llavors sí que hi ha una mica trien els colors que els agrada i les qualitats que els hi agrada.
Sí, sí, així és. Diu que aquí a Reus no és tan habitual això de que es munti una confraria nova.
Ni
a Reus ni a molts indrets, no? Però que a Reus precisament no, està bastant estabilitzat això de les confraries. Potser a la resta de poblacions potser sí que els hi van demanant més, no? De tant en tant, eh? És una cosa que és així, no? Està bastant establert. Però a banda de l'evolució, jo l'he volgut preguntar com és el tracte, perquè aquests dies el que sí que és això, que moltes confraries, molts membres van a buscar doncs, aquells elements que els hi falten, no? En el
clar,
seu vestuari.
Tu vols tenir tot a punt i en els dies previs, no? A la Setmana Santa, dius, ostres, això potser ho hauria de renovar, no? O hauria de canviar.
Així és. Com és el treball amb ells?
Hi ha confrares que ens venen a comprar la seva vesta i hi ha confraries que venen a agafar-nos grups de 5, 10, 15 vestes i llavors ells les deixen o les lloguen per facilitar, doncs, que no sigui tan poder tancar aquest desenvolupament inicial del que pot costar una vesta. Directe o indirectament treballem amb moltes. Aquest any dos o tres confraries ens han demanat vestes per llogar, doncs també hem tingut de fer-ne bastantes. El tracte és molt bo i tots estem vinculats a Reus. Poc o molt, doncs, si un any venen unes quantes, algun altre any després, doncs segur que en vindran d'altres, perquè en el fons és ampliar aquest estoc de vestes o fer aquest canvi d'estàndard o arreglar aquest pas de Setmana Santa.
Es poden llogar?
Sí,
això no ho sabia,
es poden llogar, però això és més treball per part de les mateixes confraries, pels seus membres, perquè puguin accedir, no? Perquè potser els hi dificulta el tema del preu, no? I d'aquesta manera els hi surt més econòmic. Ah, així poden entrar també i vestir, no? De Setmana Santa, no? I una altra cosa és també el treball que es fa a la botiga. Jo els he preguntat com es fan aquestes vestes, què teniu? Teniu un taller? Com es fa? I, a més, com són aquests dies de Setmana Santa dintre, com són aquests aparadors tan especials que posen al barato?
La botiga podem tallar, o sigui, quan s'ha de fer mà ho fem aquí a la botiga. Tema de brodat, ja ho portem en llocs que tenen la màquina de brodar, perquè no són brodats petits, són brodats molt grans. O sigui, per brodar amb un estàndard, més o menys, pot fer de metre 20 a metre 80, són quadrats o rectangles molt grans. És una feina molt bonica de treballar. Jo, personalment, que cada any muntem aparadors diferents. L'aparador que tenim de Setmana Santa és un dels que a mi més me fa gràcia de muntar, perquè posem posem totes les vestes que petitetes, els ninotets petitets, vestits molt acuradament amb la vesta de cada confraria i també veig que a la gent els agrada molt. A vegades quan estàs fora de la botiga i veus quan la gent se para i fa més de 10 potser que ho fem, vam encomanar les figures que són de fusta articulades al senyor Josep Anglès, el cel sigui, i les va vestir precisament amb la roba nostra, doncs la seva dona.
És que és història, el barato i
ho
això,
és, ho
per
és,
a eh? Història.
Sí, sí, sí que ho és, eh? I a més, fixa't tu que no, està dintre de l'altra cara d'aquesta professió, et permet conèixer aquestes tradicions, no? Per què aquells ninotets que veies tota la vida, d'on arriben, no? Doncs el Josep Maria me l'ha respost, no?, aquesta pregunta. A més, em deia que l'àvia ja li deia que això es feia habitualment abans, però que es va deixar de fer en moltes botigues i que ells van recuperar aquesta tradició, no? Sí, sí. Bé, també jo li vaig preguntar, si entrés a la botiga, què em preguntarien? Em va dir que ens preguntarien per tot, no? Primer, en què confraria estem. Després, si és per nosaltres o si és pel nostre fillol, eh? O sigui...
Això suposo que és com els uniformes del col·le. Quan el vas a buscar, tu dius, mira, vull això. I ja a la botiga ja saben, no?, el que porta cada confraria, etcètera.
Sí,
que estudiat.
És veritat, aquest és una manera, no?, també de vendre i saber el que volem, no?, als clients també. Però jo, per mi, la pregunta estrella és per què? Quina gràcia té el tenir, per exemple, una vesta?
Tant de bo les puguin portar molts anys i que aquestes vestes després les pugui passar el fill o el net o algun familiar, perquè moltes vestes que surten a la processó es veuen antigues, però això no vol dir que es vegin velles o fetes malbé. O sigui, hi ha teixits que aguanten moltíssim i amb el pas dels anys doncs, també jo crec que guanyen. I aquesta és la gràcia també de la confecció de la Setmana Santa. No és fer una cosa senzilla, econòmica, per portar-la només una processó, sinó que ha de ser bona i que ha de durar molts anys.
I passa a generacions, no? Perquè al final també les confraries, ho hem parlat ja alguna vegada, és una cosa molt de tradició familiar, no?
Així és. Sí, sí, bueno, tant de tradició que fins i tot ahir en forma part d'una.
Ah, sí?
Sí, i aquest dematí anava a la seva pròpia confraria, doncs per tal d'ajudar-los a aquells motius que han incorporat nous, doncs també, no? I que millor que ell, que
tant,
té molt bona mà, no?
Això és tenir enxufe, que és
sí, sí, doncs ja està. Ha sigut un plaer estar amb ells perquè ens han explicat doncs, aquestes curiositats que a vegades les tens i no les pots posar, no?, en paper i d'aquesta manera sí, les hem pogut
escoltar.
Molt bé,
doncs escolta, amabilíssim, moltíssimes gràcies per haver-te atès, vaja, que t'ha obert les portes de la botiga i t'ha dedicat aquesta estoneta. Li agraïm moltíssim al Josep Maria.
Sí, del Barato
de Reus. I a tu també moltíssimes gràcies, Rut. Ara sí, oficialment, perquè a mi correspon, et dono vacances.
Ai, que bé.
Has vist?
Bueno, tu tinc també per tu, eh?
Jo en tindré, però jo fins dijous, eh? Bueno. Dijous hi ha programa, encara.
Ah, vale. Jo te les desitjo.
Gràcies, sí. Jo intentaré, intentaré fer alguns dies descansar, per buscar temes, no? Allò, jo sempre tot per l'audiència.
Sí, sí, tot.
Ja saps, bici no, eh? Tot per l'audiència. Que vagi molt bé.
Igualment, bona Setmana Santa.
Doncs amb això posem pràcticament ja el punt i final al nostre programa d'avui. Tanquem la paradeta. Espero que s'ho hagin passat bé aquesta estona amb nosaltres. El recordo que d'aquí una estoneta, tant al web de COPE, a www.cope.es, buscant emissores Tarragona, tindran allà el podcast, sinó directament al nostre compte de Twitter, @copetarragona, i d'aquí una estoneta tindran allà l'enllaç. Recordo que estem esperant els seus missatges aquesta setmana, les seves notes de veu al WhatsApp del programa, perquè ens expliquin com passaran la Setmana Santa, si a la seva ciutat, si al seu poble, si al seu barri fan alguna activitat especial que els agradaria donar a conèixer. Doncs vinga, nota de veu al 672 65 35 34. 672 65 35 34. Demà ens retrobem a partir de les 12:20 amb moltes novetats. Estrena, ja ho han sentit, d'aquest nou espai amb el Pere, nou, el company que torna aquí, el Pere Agramunt, amb Pere i els Llops. I també demà estrenem espai amb la Jove Cambra Internacional de Reus. Són gent jove amb moltes ganes de fer coses i d'explicar-nos el que fan. Aquest any celebren el 50 aniversari i els volem acompanyar en aquest aniversari. Per tant, cada setmana vindran aquí uns minutets també a explicar-nos moltes històries. Serà demà a partir de les 12:20. Moltíssimes gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer, que acabin de passar bon dimarts.